Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Bon vespre, Albano, que avui el tenim una mica lluny, però amb nosaltres, com sempre. Bon vespre. Ui, quina llibreria més
bonica. Bon vespre, Txell.
Quina llibreria més bonica, Albano, t'he de dir.
Sí, no, no és meva, però quan me l'acabi de llegir ja ho diré.
Vale,
vull dir que si feu algun llibre estrany, no és culpa meva.
Vale, d'acord, ho tindrem en compte. T'he de dir que l'altre dia vaig anar a fer una entrevista a l'Estel Soler a un hotel, vaig quedar parada que hi havia una llibreria preciosa i vaig dir, ai, quina llibreria, vaig anar a treure un llibre i era tot...
Era buit.
Era tot mentida.
Ostres! No, aquests...
Havien tallat tots els llibres i estaven enganxats.
Ostres.
És a dir, però no hi eren els llibres, només hi eren com el...
No, aquests sí que hi són.
Sí que hi són, eh? Vale.
Amb la pandèmia es va posar de moda el fons de pantalla, que era fake, diguéssim, no? Que també llibres i coses.
Vaig pensar, mare meva. Bueno, bon vespre, et veu que ens hem portat aquí parlar de llibres
no,
i no t'hem donat
si
ni la benvinguda.
Dia, som allà.
Bon vespre també a tothom que ens està seguint des de casa, ja sigui la televisió, el mòbil, l'ordinador, des d'allà on seguiu, sobretot aquells que ens esteu seguint ara en directe. Recordar-vos que ens podeu seguir a través del chat de YouTube, com sempre. També comentar a Twitter amb el hashtag Tertúlia Proscrita Fla, perquè sí, una de les coses que parlarem avui és del Fla i de tot plegat que ha suposat tot plegat. Però abans, Josep, avui un dels protagonistes ets tu, de les notícies, no? Perquè avui el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la maniobra del Tribunal Constitucional Espanyol per impedir el debat i votació de resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia, desestimant la demanda que vas presentar tu i Eusebi Campredós, que formau part de la mesa del Parlament de Catalunya. Quina valoració en fas? Sé que no fas la mateixa titular que VilaWeb.
A veure, no, evidentment està clar que no els escric jo els titulars, ni VilaWeb em dicta el que he de dir a la tertúlia, per tant...
Llibertat absoluta,
llibertat,
ja ho saps.
Absoluta de tothom, només faltaria. A veure, clar, és a dir, aquesta batalla no era... una cosa aïllada de tot plegat. Uh-huh. És a dir, estan parlant de dues demandes que es resolen avui, però de fet no es resolen, perquè el que fan és inadmetre. Però són dues demandes que són del 2020 i del 2022. Són dues demandes que bàsicament són l'estratègia principal de defensa davant la persecució política que estan sotmesos com a membres del Parlament i després el judici que tenim. Per tant, la primera cosa que jo perseguia amb aquestes demandes era arraconar el tribunal que m'havia de jutjar com a membre de la mesa per totes aquestes actuacions que varen fer. És a dir, hi havia una desobediència explícita o una voluntat de desobeir i teníem aquestes demandes com a coartada per... transitar aquest camí de la desobediència al Tribunal Constitucional i la desobediència sempre et posa en dues tessitures a l'Estat, no? Que és perseguir-te o no perseguir-te. I faci el que faci, tu tens les cartes de guanyar. Aleshores, en aquest cas, l'Estat va decidir absoldre'ns, va decidir no condemnar-nos, per tant, va decidir renunciar a la repressió davant la nostra desobediència, perquè el teníem d'alguna manera acorralat amb les demandes d'Estrasburg i aleshores sabien que si ens condemnaven la sentència d'avui d'Estrasburg hauria estat completament diferent. I per tant, avui ho diu, és que a més ho diu explícitament, que com que ens van absoldre, no hi ha cas.
Per tant, entenc que per aquest punt no veus que el que ha passat avui sigui una derrota, però entenc que sí que deu ser preocupant aquest punt de que avalin aquesta censura al Parlament.
A veure, aquesta és la part que és la part de ciència-ficció de la sentència, és a dir, que deixa una mica que desitjar el sistema jurídic. Hi ha una cosa que no puc més que plantejar-me, és qui és que ha dictat aquesta sentència, perquè Clar, hi ha un munt de coses que ningú les ha al·legat, no? És a dir, apareixen raonaments allí que ningú els ha fet. Per exemple, això de que diuen, hi ha un lloc que diuen que es pot prohibir parlar d'autodeterminació i de la monarquia al Parlament de Catalunya, perquè com que la sobirania espanyola resideix en les Cortes Generales de Madrid, i allà sí que es pot parlar, doncs no passa res. Però això no ho ha al·legat ningú. Això s'ho treu al Tribunal de la Màniga. És com, però què està passant aquí? Qui és que dicta aquesta sentència? Uh-huh. Perquè ni el govern espanyol va al·legar això. I entre els fonaments jurídics, entre la legislació aplicable, cita l'article 155 de la Constitució, i és com, això és sobre el 155? Però què està passant aquí? Dit això, l'argument que donen és que en circumstàncies en què estàvem desobeint el Tribunal Constitucional perquè estàvem implementant per la via de fet, tirant pel dret, desobeint a tort i a dret, estàvem fent la independència, això és el que diu. La sentència diu, com que aquests senyors estaven fent la independència, hòstia, però amb una determinació, diguéssim, pràcticament irrefrenable, estava justificat, amb aquestes circumstàncies tan extremes, estava justificat de censurar el debat parlamentari. Això és el que diuen. Aleshores, clar, això és la part de ciència-ficció. És una mica el que he dit jo, ja m'agradaria... és que ja m'agradaria que fos veritat tot el que diuen.
Perquè recordem que no estem parlant del 2017.
Estem parlant del 2019.
Per tant, és a dir, que estem parlant de, del que estàveu fent, no estàveu declarant la independència, en cap cas.
És que, clar, la part còmica... jo vaig transitant dels moments en què estic emprenyat perquè veus que és una presa de pèl que aquesta sentència l'hagi escrit algú que no és els que la firmen i que l'hagi dictat algú parlant de coses que ningú les havia plantejat allà al tribunal, i això m'emprenya perquè vol dir que això no és un tribunal seriós, i l'altra part és la còmica que llegeixes això, no? De que hi havia una circumstància extrema que estàvem de manera insistent, crec que diu, ja desobeint d'una manera insistent per implementar per la via de fet, de manera inconstitucional, la independència.
Ja ens agradaria.
Que jo sempre dic que ja m'agradaria que fos veritat. Clar, i després me'n record una cosa que ells passen absolutament per alt, que és que la resolució dels comuns no parlava de la independència. És a dir... Uh-huh. La resolució sobre la monarquia era dels comuns. Uh-huh. I clar, que ells reinterpretin la resolució dels comuns, que era dels comuns, i per tant ja es defineix per si sola, que ells interpretin aquesta resolució com implementar la independència per la via de fet, clar, la seriositat de l'argument ja fa gràcia. Però és això que deia, clar, segons com, ara jo em plantejava, i crec que és una de les coses que ens hem de preguntar, si avui es tornàs a plantejar aquesta resolució, clar, la jurisprudència aquesta serveix per vetar-la, per censurar-la o no? Probablement no, perquè, clar, ara en un parlament monàrquic en què no s'aprovaria ni la resolució dels comuns, mm-hmm. Això no desestabilitza res, no desobeix res, és normalitat autonòmica ja.
Yeah.
Per tant, forma part una mica del... Perdó.
Tenim aquí una alarma.
No sé què ha passat, no. I a més
d'una
no s'apaga.
Sentència.
A més no s'apaga.
T'estan avisant que surt una sentència? No.
Ja ha sortit.
Ja ha sortit. Crec que l'Alba no et volia fer una pregunta, Costa.
Hola, Josep, escolta'm. Molt interessant això que explicaves, però a mi m'agradaria que, pels no doctors en la matèria, ens podries recordar exactament què deia aquesta resolució? Ho dic perquè, per desandar el camí, no? Diguéssim, has arribat amb la teva persistència, que aprofito per agrair-te, perquè jo sóc dels que diria, mira, saps què? Que els hi donin, no? I arribar fins al final de les qüestions, crec que és important que hi hagi gent que arribi, encara que sigui, per constatar que el camí té limitacions o fins i tot no arriba enlloc. Però jo et demano que fem el camí invers, on comença tot. És a dir, fes un minut explicant quina era aquesta resolució i en realitat què és el que ens estan dient que no es pot parlar en el Parlament de Catalunya.
Bé, com deia, ens estan dient que en el Parlament de Catalunya no es poden parlar coses que en realitat no estaven parlant. O que no es poden fer coses que en realitat no estaven fent, i com deia Txell ara, ja m'agradaria que les haguessin fet. Uh-huh. És a dir, que jo, en teoria, estava allà per fer-les. I per tant, en certa manera, jo podria anar-me'n amb aquesta sentència ara pel món. Estaven fent la independència perquè el diu el Tribunal d'Estrasburg, eh? Uh-huh. No em digueu que no fèiem la independència, ens vam guanyar aquí. Escolti'm, ho estàvem fent, eh? El certificat el tenim aquí. Estàvem fent la independència, perquè ho diu el Tribunal d'Estrasburg. Ara, com dic, malauradament no era així. Les dues resolucions que vàrem fer eren resolucions declaratives, eren resolucions reivindicatives, eren resolucions simbòliques, de les que sabem fer, de dir... quan va sortir la sentència de l'octubre, cagar-nos molt fort amb el Tribunal Suprem i que dolents que són, i després n'hi havia una altra, la part de la monarquia, era dir que el Borbó era molt dolent pel discurs del 3 d'octubre. És a dir, clar, una resolució que diu que el Borbó és molt dolent pel discurs del 3 d'octubre i pel tema del trasllat de les seus de les empreses catalanes fora de Catalunya per pressions de la monarquia, per això el Tribunal d'Estrasburg ho reinterpreta amb que estaven fent un canvi de règim realment, diguéssim, vale. No? I llavors... Això, però eren resolucions simbòliques, eren mocions, és a dir, eren propostes de resolució i eren mocions. Per tant, eren purs debats. Són coses que es voten com una declaració política que no té més recorregut, no té més efectes.
Què passaria si demà es presentés un text similar, doncs?
Que el Parlament hi votaria en contra perquè hi ha una majoria monàrquica. Però es podria i no passaria votar. Res. Jo penso que no passaria res, perquè ja no és cap amenaça per l'ordre establert que es pugui presentar una cosa així, i com que la majoria hi ha una majoria monàrquica de PSOE, PP i Vox... Amb això en fan prou. Ja no necessiten censurar-nos. És a dir, és probable que amb aquesta majoria que hi ha ara ja no calgui ni exercir la censura.
I Costa, una pregunta. Aquesta és la primera sentència d'avui del TDA, és la primera de l'anomenada carpeta catalana. Uh-huh. El fet que hagi hi hagut la sentència que hi ha hagut avui fa preveure que les següents sentències no poden ser no tan bones com aquesta?
A veure, hi ha arguments que absolutament amb certesa es repetiran en aquelles altres sentències. És a dir, el Tribunal d'Estrasburg quan publica aquestes demandes i les comunica a l'Estat fa un resum de context i aquest resum de context de la demanda a les decisions d'avui i a les decisions que han de venir és una fotocòpia, és el mateix. És a dir, les demandes són sobre el mateix context polític i social avui i a les demandes que queden. Per tant, és evident que la valoració jurídica, política que ells faran de les sentències que han de venir és el mateix. Que hi ha unes... Que les, és a dir, l'empresonament del govern i dels Jordis, la prohibició de les investidures, la prohibició de que en Junqueras prengués possessió del seu escó de diputat, totes aquestes coses s'hauran de ponderar amb aquestes circumstàncies extremes que diu el Tribunal d'Estrasburg que hi havia en aquest país. Per tant, això... Jo crec que és indiscutible, ells no faran un altre context polític diferent del que han valorat ara i hi haurà una cosa que també l'aplicaran, que en el meu cas ja l'apliquen, que és la part, diguéssim, que a mi també em genera més incomoditat i m'emprenya una mica, que és que en aquest cas apareix també l'amnistia per allà enmig com un dels fonaments jurídics que ni jo, ni cap diputat, ni el govern espanyol no havia al·legat, que és la llei d'amnistia. I ells, ja apareix per allí la llei d'amnistia i em diuen a mi que a vostè l'han absolt. Per tant, vostè no té queixa perquè l'han absolt. Vostè el van jutjar, però el van absoldre. I per tant, no hi ha cap dany, no hi ha cap vulneració de drets que s'hagi consumat perquè l'han absolt. I diu, i en el suposat cas, perquè vostè ho diu, que s'hagués de repetir el judici perquè el Tribunal Suprem anul·la la sentència i estima el recurs del fiscal que vol repetir el judici, i diu, i en el suposat cas que no li apliquin la llei d'amnistia a la que vostè probablement té dret, aleshores, potser sí que vostè tindria un cas que podria tornar-lo a presentar. És a dir, bàsicament em diuen, si vostè el condemnen i no li apliquen l'amnistia, torni i en tornarem a parlar. I, per tant, l'amnistia apareixerà a les sentències futures, la dotzena de sentències que venen després, que venen a continuació, apareixerà l'amnistia com un criteri per ponderar la proporcionalitat, la justificació, la motivació, la necessitat de les condemnes que es varen dictar.
Per tant, el Gonzalo Alcaraz diu massa confiança en els tribunals europeus que defensen els drets de l'Estat-nació, segurament té part de raó. Ara, per això, canviem de tema, perquè se m'han passat moltes coses, trobo. Últimament estàvem molt avorrits, una mica. Bueno, no avorrits, no. Però sí que la política catalana està una mica avorrida. Continua avorrida,
continua,
oi?
Continua bastant avorrida, anava a dir.
No sé cap... Hi ha molts temes, però divertits no ho són, també.
No sé cap on va aquesta frase, però continua força avorrida.
Vaig cap al Fla, no és molt més divertit, no diguéssim.
No és gaire divertit. No volem desincentivar els oients perquè deixin d'escoltar, perquè evidentment serveix per explicar coses de fons que estan passant i que són importants per saber cap on va el país, eh? Però la... És a dir, el que és interessant és l'anàlisi o el debat o el que sigui, però els fets pròpiament i sobretot la manera com el govern i els partits presenten aquests fets, que sembla una manera pensada per fer-ho expressament avorrit, sens dubte és bastant poc.
Idiotitzar la gent una mica, no?
Una mica. Sembla, la veritat és que sembla que hi hagi aquesta pretensió des que Salvador Illa ha arribat al govern, no? De buidar tots els debats per dins, i ara que és tan... efervescent la política internacional i que des que Trump va arribar a la Casa Blanca estan canviant les coses tan de pressa i tan estructuralment i hi ha girs de 180 graus que en mitja tarda se'n fan dos, doncs encara queda més sense menystenir-ho perquè és molt important, però ostres, llegir les notícies d'internacional els dimarts i veure que el que té més interessant a dir la consellera portaveu del govern és que es modificarà un decret de la llei d'urbanisme per simplificar 6 mesos les llicències de construcció en habitatge públic. És un tema molt important, però genera una sensació d'una desproporció molt gran entre el que es parla en la Catalunya autonòmica, que no vol dir Catalunya, en la Catalunya autonòmica, i el que es parla a Europa i a la resta del món.
No estava dient un exemple així com si res, sinó estàs parlant d'aquest dimarts.
D'aquest dimarts,
d'aquest
sí,
dimarts, perquè potser alguna gent no ho sap, però Lotbou, una de les seves feines, és anar cada dimarts després de la reunió de govern a veure què ens anuncien. I és veritat que sí que fa temps que ho fas i crec que últimament és com... No sé per on titular això. Comença a ser habitual aquest dubte una mica.
Sí, mai no ha estat... ja en el govern anterior ja passava, però perquè hi ha hagut una mica aquesta estratègia que diu el Costa, que és comunicativament transmetre molt la sensació que no hi ha gaire suc en les coses perquè la gent giri la mirada i es preocupi d'altres temes. No?
També
Alba, no
digues. També és una manera, a la vegada... no només de fer-se avorrit perquè la gent miri cap a una altra banda, sinó que això és el fruit d'haver decidit o de perseguir transmetre una idea, i és que no hi ha un poder polític català. És a dir, si en els afers catalans se parla d'urbanisme, de canviar unes regles d'urbanisme o de qüestions menors, el missatge és aquesta capa de l'administració políticament és gairebé inexistent.
Sí.
Al final, el que va molestar del procés sobiranista i de tot això era justament el contrari, que de cop hi havia un ens polític, un vector polític que ocupava la política en majúscula, no?
Sí, hi ha una definició molt clara de les aspiracions amb aquesta mena de discursos, no? I amb aquesta mena de formalitats del govern, és el que diu l'Albano. Si actuem com si fóssim una gestoria, si actuem com si fóssim l'administració d'una mitjana empresa, doncs aleshores la gent desconnecta amb somiar o amb imaginar què podríem estar debatent, què podríem estar parlant, perquè tota la política neoautonòmica es basa en la premissa que d'un no debat, és a dir, del no debat sobre la independència, que en realitat té molt a veure amb el que estàvem parlant.
Bueno, clar, res ho il·lustra millor que això que dèiem de l'urbanisme, perquè l'urbanisme, com tothom sap, és una competència dels ajuntaments. I, per tant, diguéssim, la consellera portaveu de la Generalitat està parlant de coses que són de competència municipal, és que no són ni de competència autonòmica.
Té una mica de relació, eh? I estem parlant d'això per algun motiu, i és que aquesta setmana una de les coses que m'ha sorprès en relació al FLA, la condonació d'una part del deute de la Generalitat pels fons de liquiditat autonòmica, no? És que no va anunciar el govern, no va anunciar Oriol Junqueras. No? Ho va anunciar Oriol Junqueras en roda de premsa d'Esquerra Republicana abans que reunissin el govern espanyol i el govern català i sortissin a dir el mateix. Llavors, això també és sorprenent.
Sí, va passar també fa uns dies, la setmana passada o fa 15 dies, que l'Hisenda Alemany, la secretària general d'Esquerra Republicana i la consellera Paneque van comparèixer abans de la bilateral per anunciar que s'havien posat d'acord sobre Rodalies, que era un altre dels grans acords.
Però que van aparèixer juntes en aquest altre cas. Va aparèixer Junqueras sol.
Sí, de fet havia estat una de les grans, era un dels grans arguments d'Oriol Junqueras des de fa molts anys. Té un sentit polític que passi això, que és que els socialistes, que recordem, sempre ho hem dit en aquesta tertúlia, no?, que són un govern i un partit en realitat molt més feble del que sembla, necessiten Esquerra Republicana, tot i haver-los votat en contra del pressupost o haver impedit la tramitació del pressupost, els necessiten per aprovar els suplements de crèdit de la pròrroga. I aleshores el que està fent el govern dels socialistes és una gran gesticulació per festejar Esquerra, per fer festes a Esquerra, per tractar-los bé, perquè se sentin... Primera, per desprendre's ells mateixos com a socialistes d'aquest estigma que arrosseguen, amb raó, de ser uns incomplidors dels pactes als quals arriben amb altres socis o amb altres forces, no? I després, perquè necessiten tenir contenta Esquerra, necessiten que s'avanci. I una mica, la percepció, tant amb el cas de Rodalies com amb el de la condonació del FLA, que ara hi entrarem, és que els socialistes s'han adonat que poden fer concessions retòriques cada vegada més grans, és a dir, que sembli que ofereixen més, que sembli que es dobleguen més, que sembli que fan més favors, sense que això es tradueixi en una concreció pràctica, tècnica, econòmica, real, del que ells estan dient. No? Amb això del FLA es veu claríssim. La condonació del FLA és una cosa que ja s'havia pactat, que ja havien pactat els republicans amb els socialistes fa més d'un any, un any i mig, pràcticament.
El novembre del 2023,
per la investidura de Pedro Sánchez. La diferència és que aquesta vegada Junqueras diu no, ara hi hem sumat un 2% més. Però efectes pràctics, encara no tenim la concreció d'això. Es va parlar en el Consell de Política Fiscal i Financera, però la ministra Montero ja va dir que després hi ha d'haver reunions bilaterals amb cada comunitat, que després hi ha d'haver-hi tota una sèrie de tràmits al Congrés espanyol, que, per tant, encara queda molt lluny. Al marge de la discussió econòmica sobre si convé o no convé, sobre si realment ens beneficia o realment no ens beneficia, la materialització d'això encara està molt lluny, no? I amb Rodalies passa una mica el mateix en la mesura que el que van anunciar Paneque i Alemany era la calendarització de la creació d'aquesta empresa que teòricament ha de tenir participació majoritària de Catalunya i ha de gestionar Rodalies a partir d'ara, però simplement el que feien era dir no, el gener del 2026 aquesta empresa començarà a estar operativa, però encara no sabem ni les inversions, ni els detalls del contracte programa, ni tan sols amb prou feines gaire cosa dels estatuts de l'empresa, ni què passarà amb els treballadors, ni amb les línies, per exemple, sabem que el començament dels traspassos es farà a mitges tintes i no se sap, no hi ha un gran debat sobre el fet clamorós que les decisions estratègiques l'Estat les podrà vetar. És a dir, tots són grans anuncis per part dels socialistes i per part del govern espanyol que després, a la pràctica, 7 anys després del govern de Pedro Sánchez, encara no en tenim concrecions.
Sí, clar, estem parlant de novembre de 2023 i aquí no ha passat res durant tot aquest temps.
Jo crec que cal insistir en el que deies ara fa un moment, de que el Partit Socialista li ha agafat el gust, li ha agafat una mica l'interès i veu com en pot treure avantatge de les concessions retòriques i simbòliques. Mm. És a dir, se n'ha adonat, i jo crec que d'alguna manera Espanya ho saben contenir, ho saben explicar, i tota aquesta parafernàlia que munta el PP, totes les coses que... no, les campanyes que li fa al PP ja les té contingudes, més o menys, ja les té amortitzades, i se n'ha adonat que a Esquerra i a Junts els pot seduir amb coses que no tenen res tangible darrere, no? És a dir, és com l'acord de Ginebra, perdó, l'acord de Brussel·les i la taula de Ginebra amb Junts no té cap contingut. És, però, clar, són uns focs d'artifici que no estàvem acostumats i al PSOE no li costa ni un cèntim, però li dona molts vots.
Fa una mica aquesta... Està molt ben tret la qüestió del PP, perquè la sensació és una mica que cada anunci d'aquests que fan els socialistes suposen una reacció tan furibunda per part de la dreta espanyola més reaccionària, que això en si mateix ja sembla l'aplicació de l'acord o de la concessió que els socialistes estan fent.
Bueno, però a Catalunya sembla que és alguna cosa rellevant, diguéssim.
Exacte,
no?
Perquè ja Ayuso surt a fer el seu discurs falangista sobre l'avarícia dels catalans, hi ha tota una reacció, hi ha tot un bullici retòric a Madrid molt important.
I en Rufián pot sortir dient: mireu les portades de l'ABC, mireu com estan fent coses importants que estan indignada la premsa espanyola i el PP, no?
Clar, és que l'altre dia ho comentàvem justament amb l'Ote, que jo... Diumenge vaig anar a sopar amb uns amics i em va sorprendre com de cop tots tenien la sensació que els socialistes estaven fent moltes coses. I vaig pensar, ostres, és que estan guanyant el discurs. És a dir, amb aquests focs artificials que al final no són res, perquè jo de cop els vaig dir, però què fan? Què us ha canviat la vida? Dieu-me una cosa que n'hagin aplicat i que us hagi canviat la vida. Ningú m'ho sabia dir, però... I no és gent que no s'informi o gent que... És veritat que gent que està cremada a la política, això és veritat, però gent que escolta els matins les ràdios, diguéssim, és gent que llegeix els diaris.
Quina ràdio i quins diaris? Vull dir, no pels teus amics, eh?
Sí.
Però vull dir, la corrupció...
Pues m'imagino que el Basté...
Bueno, doncs, pues, escolta'm...
Per exemple...
Això és una gran maquinària i ja no descobrirem res a la gent que mira aquesta tertúlia, però això és una gran maquinària de propaganda en el sentit no pejoratiu de la paraula. És a dir, hi ha un producte, el producte és el PSC, i, escolta'm, si tu repeteixes una cosa amb prou vegades que posis l'anunci, doncs la gent doncs comprarà Fairy o comprarà el que sigui, no? I per tant, està funcionant.
Sí, jo el que volia dir és això, que la meva sensació, la meva sorpresa, és que estava funcionant aquest discurs. Que per molt que nosaltres el veiem buit i veiem que és molt artifici i que després, això, és que estem dient que al novembre, no em vull equivocar, es van pactar que es condonarien 15.000 milions i ara surten a fer una gran festa perquè ara es condonaran 17 milions. Però de moment ha passat quasi un any i mig i de diners no se'ns han condonat cap ni un, saps? Vull dir, molt parlar, però no hi ha realitat.
La legislatura té 4 anys i, per tant, totes les concessions que ha fet el PSOE per la investidura li han de donar de menjar 4 anys. I, per tant,
ara... O 8, al ritme que anem, vull dir...
O 8, però almenys fins a la propera investidura li ha de durar tot això, tot el... aquest tites que ha anat donant, que és més simbòlic que altra cosa, no ho poden complir fins que ja hagin aprovat el darrer pressupost de la legislatura, ja, fins que ja no calgui més estabilitat parlamentària. Això va per aquí, diguéssim, no? Uh-huh.
De tota manera, per interpretar per què qualla el relat dels socialistes, també és molt important parlar de la incompareixença de l'oposició. És a dir, si en un moment en què, tot i aquesta debilitat dels socialistes, Junts tria que el cap de l'oposició sigui factualment Albert Batet i que el president Puigdemont no tingui per hàbit parlar, compareixer, fer discursos. Esquerra tria una estratègia que consisteix a simular que en realitat estan esprement els socialistes quan, de fet, no ho estan fent. I hi ha una profunda incompareixença de l'independentisme en fer notar tot això, de l'independentisme institucional, almenys, perquè fora de les institucions sí que hi ha molta insistència sobre això. Doncs és el que passa. I després hi ha una altra cosa, que és que els socialistes han sabut prema o han tingut l'encert de prema una tecla que és la mare dels ous de tota aquesta encesa retòrica que comentàvem ara, no? Que és l'amnistia. És a dir, els socialistes sí que se'ls ha de concedir una cosa, que és que, o a Pedro Sánchez com a mínim se li ha de concedir una cosa, que és que ha gosat, encara que sigui simbòlicament, contradir l'estratègia del rei en termes repressius i l'estratègia de Vox en termes repressius. I la tempesta narrativa que això ha generat sí que aconsegueix, jo crec, en molta gent consolidar la percepció que sí que han fet grans avenços, sí que han fet grans progressos. Però és que ni tan sols amb això no hi ha encara l'aplicació. El president Puigdemont continua a l'exili, el Toni Comín i el Lluís Puig continuen a l'exili i de moment ha servit, com sabem...
I Junqueras inhabilitat.
Junqueras inhabilitat i de moment ha servit tan sols per blanquejar o sobretot per blanquejar la repressió espanyola.
I de moment hi ha més amnistiats policies que no represaliats, vull dir que també, sí, que no és real tampoc que s'hagi aplicat al 100% aquesta amnistia. L'altre que ha sorprès, però bueno, no ha sorprès en realitat, no? És que venen anunciant això a Catalunya, això, Junqueras ho anuncia, després ho anuncien el govern espanyol i el català, i al cap de res ja diuen, no, tranquils, que hi ha cafè per tothom, no? Vull dir que no patiu, que no ens fem cap concessió a ells. I comença a ser la tònica habitual, no? D'una promesa a Catalunya que aplaudim tots, oh, que bé, i després em diuen, no, que és per tots.
D'això va ser molt interessant el dilluns, en la reunió i la compareixença posterior del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que és el cervell gris, diguem-ne, del govern socialista, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en què van anunciar una vintena de transferències, que eren sobretot més policia, més jutjats, i després hi havia tota una sèrie de coses tècniques, de la transferència d'alguns equipaments titularitat de l'Estat perquè la Generalitat hi pugui fer un CAP o hi pugui ampliar el Barcelona Supercomputing Center i aquestes coses. I en aquella compareixença, tots els esforços que feia el conseller Dalmau per explicar que era un gran avenç, un avenç pràcticament sense precedents en la millora de l'autogovern de Catalunya, al seu costat, el ministre Torres remava en la direcció contrària per dir, no, això que estem fent és una cosa perfectament normal en l'estat de les autonomies, que amb transferències diferents i amb les necessitats que tingui cadascú, també farem amb Galícia, també farem amb Castella i Lleó, també farem Andalusia, i quan es parlava del FLA, quan es parlava del deute, de la condonació del deute amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, el mateix ministre Torres va sortir i va dir, bueno, aquí qui més beneficiada en surt és Andalusia, no? Perquè ells mateixos saben que han de fer relats diferents en funció de qui els està escoltant. El nexe d'unió, en realitat, és un altre. El nexe d'unió real entre el que deia Dalmau i el que deia el ministre era la normalització institucional, que és el que figura en la base tant dels acords amb Esquerra, d'aquestes bilaterals, de les transferències de competències, és vendre la imatge que ara els dos governs poden treballar, que Madrid i Barcelona poden treballar colze a colze, que poden treballar conjuntament i que això sí que fa avançar el país.
És el que en deia Pere Aragonès, la desescalada del conflicte i el retorn de l'estabilitat, no? No era la conferència que feia Estats Units ahir o avui?
Sí, aquesta matinada, sí.
El lema era el retorn de l'estabilitat?
Ell va explicar a VilaWeb que era un títol que no havia triat ell i amb el qual ell no hi estava d'acord, però sí que és veritat, per exemple, que podria haver fet servir l'escenari per parlar molt més de la repressió i de què ha passat a Catalunya i, en canvi, prefereix figurar com a bon negociador.
Jo crec que era un títol científic. Era una definició objectiva científica.
Com comprendreu, cap dels que estem som aquí som experts en economia, per tant, millor que per entendre ben bé si això del fla és una enganyifa o no, llegiu el Goula, que és qui en sap a VilaWeb sobre això, però sí que he volgut precisament llegir-me l'article que ell va publicar aquesta setmana que portava per títol L'enganyifa de la quitança del deute i treure algunes conclusions perquè aquells que ens esteu escoltant també entenguin una mica de què va això, no? El Goula explica que la proposta del Ministeri d'Hisenda espanyol implica condonar el 20% del deute de Catalunya, el 19% del País Valencià i el 20% de les Illes. Els tres són els tres territoris amb el percentatge més baix de tot l'Estat.
Si això es fa, si aquesta xifra es trasllada no pas en el deute que tenen respecte del fons de liquiditat autonòmica, que és aquest invent de Mariano Rajoy del 2011, sinó del pacte complet, no? Hi ha una frase també, l'article del Goula és molt recomanable, l'article d'ahir, perquè explica molt bé el parany dels socialistes i en realitat dona una mica la raó a Alberto Núñez Feijó en el sentit el que fan els socialistes és una mena de joc de mans en què els diners que computaven com a deute de les autonomies pel Fons de Liquiditat Autonòmica ara passa a assumir-los l'Estat, però en realitat això no és clar que beneficiï comunitats com Catalunya perquè és probable que més càrrega impositiva ho hagin d'afrontar. No? Hi ha una frase que també m'ha agradat molt del professor Guillem López Casasnovas que deia, aquí és com parlar d'un jove que no està independitzat i que no és solvent econòmicament perquè depèn de la setmanada dels pares i no la dic literalment, però era aquesta idea, eh? Depèn de la setmanada dels pares i per tant aquí la qüestió important continua sent la solvència de l'Estat. I això toca el moll de l'os, perquè en el fons, quan parlem de finançament i quan ens endinsem en aquestes discussions tècniques i de gestió i de repartiment, ometem el cor del problema, que és si Catalunya, o si el País Basc, o si el País Valencià, o si les Illes Balears tenen sobirania per decidir quins impostos recapten i, sobretot, què fan amb aquests impostos i a on destinen aquests impostos, no? Que és el que teòricament hauria de resoldre l'altra part important del debat econòmic d'aquests dies, que és el finançament singular, que el més calent és a l'aigüera aquí també.
Mm-hmm. Mira, m'havia apuntat la frase que estava Feijó que deia el Goula, que deia Feijó ho ha explicat força bé, ell ha parlat de trampa, ha vingut a dir que el deute que té un murcià fins ara ja no el tindrà demà com a murcià, sinó com a espanyol, però el tindrà. Jo crec que els que no sabem d'economia, amb aquesta frase podem entendre ben bé de què està parlant el Goula amb tot plegat. Bueno,
també crec que va ser en Xavier Salamartín que ho va explicar amb una altra dada, que era que el tant per cent del deute que havien condonat era exactament el tant per cent d'impostos que paga Catalunya en el conjunt de l'Estat. Per tant, el tant per cent que seguirien pagant d'això era el mateix. Era neutre des del punt de vista del finançament i de la nostra capacitat de recuperar els diners que clar, posem les coses en context. Estan parlant d'una xifra del FLA que és inferior en el dèficit fiscal d'un any. Per tant, estan parlant de xavalla.
I després també hi ha aquesta cosa tan recurrent en la política espanyola, que és que fa la sensació que allò que es ven com una concessió a Catalunya, allò que es ven com un favor a Catalunya, té un potencial d'indignació tan gran a la resta de l'Estat espanyol que cal maquillar-ho o cal posar-hi tantes falques que deixa de ser, fins i tot en el plantejament, una concessió a Catalunya o un favor a Catalunya, no? I això, encara que no en parlem gaire, o encara que no en parlem prou, és molt rellevant perquè ensenya molt bé quins són els límits de tots aquests grans pactes ambiciosos de pacificació que ofereixen els socialistes a Catalunya. Els límits són molt prims, en realitat, no? Perquè si qualsevol cosa fa saltar el vernís de manera tan ràpida, vol dir que estem perdent molt l'aposta d'aconseguir un tracte, aquest compromís històric del qual parlava el president Puigdemont, no? Un canvi d'època, una nova manera d'encaixar Catalunya-Espanya, que ja sabíem que no era possible i per això doncs, havien fet independentistes, però és un recordatori constant que és molt difícil perquè l'arquitectura política espanyola no ho permet.
Perdoneu, jo confessaré que ara m'he desconnectat completament de la tertúlia perquè l'Alba no té problemes de connexió i no podrà continuar amb nosaltres. I ara mateix no sé què estàveu parlant.
Ara feies referència al compromís històric. És a dir, jo crec que si aixecam una mica la mirada, la notícia de tot plegat és fins a quin punt les rebaixes ens les van venent d'una manera, diguéssim, tan descarada que la gent ja ni se n'adona. Vull dir, fixeu-vos que l'acord d'investidura que va firmar Junts era el compromís històric des del 1714. Mm-hmm. I de què estan parlant ara? És a dir, jo hi va un moment que fins i tot em vaig arribar a creure que potser estàvem parlant d'algun tipus de reforma plurinacional d'Espanya. És a dir, i ara pensar-hi en que pugui estar-se parlant d'una reforma plurinacional d'Espanya és que fa cara de riure. Perquè el que deies tu, els límits són tan clars, i jo crec que també això s'ha de dir, perquè els límits del que es pot negociar amb Espanya no els posa ni el marc constitucional ni el marc electoral, els posa la catalanofòbia. Mm. O sigui, la línia que marca mm-hmm. el que es pot demanar i el que no es pot demanar, el que es pot aconseguir i el que no es pot aconseguir negociar a Espanya, la posa la catalanofòbia. I, per tant, el que vol dir és que el màxim que podem aspirar és a deixar de ser una colònia, diguéssim.
El que és més frustrant de tot això és que si finalment hi ha una part de l'independentisme que ha arribat a la conclusió que hem perdut la finestra d'oportunitat històrica per fer la independència i que, per tant, el que hem de fer és pactar amb l'Estat i aconseguir que ens doni unes quantes coses i aconseguir un finançament singular, les competències en immigració, etcètera, etcètera, això només tens la garantia que pots aconseguir-ho, que pots aconseguir aquest tracte de favor i aquest compromís històric, si tens una posició de força molt important. Si dones a l'Estat els incentius perquè faci aquestes concessions de manera real, no? I aleshores, jo, és un argument una mica trampós, però me'l plantejo molt honestament. Si no hi havia res preparat l'octubre del 2017, si ells sabien que arribaríem tard o d'hora fins aquí i ho indica que de seguida es posessin a parlar amb la repressió, aleshores haurien pogut tenir com a mínim la gosadia política o la valentia o l'estadisme de veure que aquestes coses que estem exigint ara les havíem d'exigir en el moment en què teníem la posició de força. Dic que és un argument una mica trampós perquè en aquell moment tothom els hagués saltat a la jugular, tothom els ho hagués retret, tothom els hagués...
Però ningú ho hauria comprat.
Em refereixo que ningú ho hauria comprat, jo tampoc. Però em refereixo, ho dic per explicar, que la lectura del postprocés és decebedora en els dos sentits. És decebedora en el sentit que, evidentment, tots sabem que no es va fer la independència, però és també molt decebedora en el sentit que la posició de força que hi havia a partir de l'octubre del 2017, el 2018, etcètera, etcètera, tampoc no es va saber aprofitar, ni tan sols després del 2019 amb les sentències. No?
Bueno, la varen aprofitar alguns per salvar-se personalment. És a dir, tota la posició de força se'n va anar a sortir de la presó i evitar la repressió. Aquí es va consumir tota la força que teníem.
I perdó, és important incidir en això perquè sovint, massa sovint, trobo que caiem en un discurs o en una autocrítica que dona massa per fet que en el moment en què perds el primer torcebràs l'octubre del 2017, o perds, o no lliures la batalla, no el fas, aleshores tot estava perdut, no? I hi ha moltes coses que es podrien haver fet diferent. La reacció al 155 podria haver estat diferent, la reacció davant de l'impediment de restituir el govern podria haver estat diferent, la negativa a la investidura del president Puigdemont podria haver estat diferent, la negativa o la reacció davant de la sentència, evidentment, també, davant de la inhabilitació i la retirada de l'escó del president Torra, també. Va ser una cadena de decisions que podrien haver canviat moltes coses. No?
I jo crec que, de fet, aquest és un argument que jo l'he fet i que no sé si ningú m'ho compra o no, però és igual, és un dels motius pels quals jo encara crec que vaig fer bé de després de tota l'ensuciada de l'octubre del 17, acceptar anar a les llistes al Parlament i estar una legislatura allà intentant entomar alguna de les oportunitats que ara tu anaves descrivint. És a dir que, mentre el conflicte estava obert, teníem oportunitats de fer coses. Teníem una posició de força i teníem uns altaveus i teníem, sobretot teníem la gent al carrer, per tant teníem en bona part la paella pel mànec. I per tant, també es fals o és una mitja veritat dir que tot es va acabar en el moment que no es va fer efectiva la independència el 27 d'octubre. Jo crec que no és cert, que és a dir, que mentre teníem tota la gent al carrer, és a dir, com a mínim fins a la pandèmia, teníem força i teníem la possibilitat de reescalar el conflicte, tornar-lo a escalar i tornar a arribar a un punt de ruptura. I, per tant, totes les oportunitats que es varen perdre durant aquests anys estan en el passiu de l'independentisme. No és només... Per això jo crec que és massa fàcil, i més molta gent ho ha fet, aquest argument, dels dos costats, dels independentistes i dels més crítics, dels més... dels independentistes més, jo que sé, antiprocessistes i dels autonomistes. Han fet l'argument de que una vegada que no es va executar el 27 d'octubre ja estava tot perdut. I això no és així. En realitat, la partida seguia oberta durant molt de temps. I per això, jo sé que hi ha gent que és molt crítica, per això jo encara em veig en cor de defensar aquesta legislatura, la legislatura del president Torra, perquè justament... I ara fa 4 dies es va també admetre pel Tribunal d'Estrasburg la demanda del president Torra sobre la seva inhabilitació, perquè l'Estat, tots els estaments de l'Estat, la Junta Electoral, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, tots van haver de prevaricar de manera manifesta per treure'l d'enmig, perquè mantenia la ferida oberta, mantenia el conflicte obert, i això era una prioritat a acabar-ho i, per tant, apartar-lo. No? I després es va veure com de còmodes estaven tots quan el president Torra ja no hi era. No?
Canviem de tema perquè ens queda un quart d'hora i crec que aquesta setmana no podem fer tertúlia sense parlar. L'hem titulat la tertúlia Ens prenen el pèl, per intentar agrupar els diversos temes que teníem avui, però qui més ens pren el pèl, sens dubte, és Carlos Mazón, i més tenint en compte tot el que anà passant aquesta setmana. Per això connectem amb València, amb Esperança Camps. Bon vespre, Esperança.
Bon vespre, què tal?
T'ha fet gràcia això de dir que ens pren el pèl, eh? Perquè ja és...
Sí.
Riem una mica per no plorar, Esperança, perquè crec que aquesta setmana ha sigut una setmana dura, més aviat, no?
Sí.
Aquesta setmana farà 4 mesos de tot plegat, però 4 mesos després, Carlos Mazón continua mentint-nos a la cara i continuen havent-hi moments on descobrim contradiccions com les que ha passat aquesta setmana. Aleix, ens poses el vídeo per veure una mica quines contradiccions parlem.
Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7.
El CECOPI empezó a las 17 horas. A las 17:37 hablé con la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43.
Sin duda, después de lanzar el mensaje, yo creo que se ha reiterado en distintas y en muchas ocasiones. Yo creo que ya le he contestado. Bueno, en todo caso yo ya le he contestado y ya les he dicho y le vuelvo a repetir que no voy a hacer un debate con ustedes. Ustedes preguntan y yo contesto.
¿Dónde le sonó usted la alarma?
Llegando a FECOPI, de camino a FECOPI. Llegué a las 20:28. Entonces yo lo que quiero decir es que ya está bien. Tanto bulo, tanta mentira, tanta aseverar cosas que se están demostrando cada día.
És que té molt poca vergonya aquest home dient que tanto bulo i tanta mentida. Perdó, però és que cada vegada que el sento m'enfado.
Sí, sí, sí. És qüestió d'enfadar-se i qüestió de... això, d'intentar posar un poc de calma, perquè aquesta setmana ha sigut especialment dura per dues coses. Una, per veure tot això que ha fet el president Mazón, que dilluns va començar anant a Madrid a contar coses que no havia explicat ni en seu parlamentària ni a petició de l'oposició, per exemple, la llista de les telefonades, va anar a Madrid a defensar-se. I a més, aquesta setmana és quan s'ha fet, quan ha transcendit les 1.000 pàgines i 4 toms que de moment té el sumari que instruïs la jutgessa de Catarroja. Clar, tu vas llegint en paral·lel els testimonis que estan en el sumari de les víctimes, dels familiars de les víctimes, els vas llegint, però és que a la vegada has d'escriure notícies sobre el que diu Carlos Mazón, el que fa i tot això, i al final arriba un moment que penses, és que no pot ser que aquest senyor visca en un món que no sigui el d'aquestes persones que van perir, les 227 que es van morir, més totes les persones que no es van morir però que ho van passar tant i tan malament aquella nit i que encara ho passen malament, no? I a més, i tota aquesta gent ha de suportar que el president de la Generalitat mentisca, i mentisca només per evitar ser encausat per la jutgessa de Catarroja, que ella va fent caminet, caminet amb aquest sumari que va fent, i se suposa que aquesta revelació que va fer ahir ahir de matí, quan va dir que va arribar a la seu del centre d'emergències, no? De l'Eliana, que és on s'havia constituït el Secopi, a les 20:28. No? Això volia dir que així ell s'exculpava, ja veus tu, del fet d'haver enviat tan tard l'alarma, perquè la jutgessa ja ha dit que l'alarma es va enviar tard, i a més, amb un text que no tocava, que no era el que convenia per a salvar persones. No? Per tant, aquest home només està mesurant la seva vida i la de tots els valencians en funció de la seva, del seu benestar judicial, diguéssim, no? I posant també en risc el seu benestar polític, perquè finalment ha mentit a les Corts, ha mentit a la ciutadania, al final ja és una persona que és completament això, és un mentider i bé, és un element tòxic en qualsevol moment i en qualsevol lloc on va, no?
Esperança, tu deies, està posant en risc la seva presència política, no? No has dit ben bé això, perdona, ara no em surt. Però, clar, és que crec que cada vegada, jo pensava, últimament, com deia Mazón Dimisión, pensava, estaré aquí dient-ho 2 anys, cada dia final de tertúlia 2 anys. Ara començo a pensar que potser no, que potser hi haurà un moment que haurà de dimitir.
Aquesta setmana ha sigut com un canvi, no? Com un canvi de pàgina. Perquè aquest fet d'anar a Madrid a defensar-se, no sé qui l'ha assessorat, però probablement no ha sigut molt bona idea, perquè al final a Madrid va anar a defensar una cosa que no ha defensat així, no? I al final va anar molt poca gent a veure, el gent del Partit Popular, no va anar Feijó, no? Feijó, per exemple, al mateix temps que ell estava a Madrid, en l'Hotel Ritz, explicant la seva veritat, Feijó estava en el programa d'Anna Rosa Quintana, no? I Ana Rosa li preguntava, què faràs amb Mazón? I diu, no ho sé, perquè al revés nosaltres l'únic que volem és governar València. I diu així, no? No va dir ni País Valencià ni tan sols Comunitat Valenciana. Va dir, a nosaltres ens interessa continuar governant València. Ho va dir així. Però és que avui ara mateix acaba de llegir que Ana Rosa Quintana, que jo és un programa que realment no veig, ha demanat avui la dimissió de Carlos Mazón. És a dir, gent que en teoria hauria d'estar al seu favor, del gent de la dreta mediàtica aquesta que en teoria l'hauria de defensar, ja li demana que dimitisca, no? I sembla que, bueno, que hi ha maniobres i moviments dintre del Partit Popular, avui ho publicava La Vanguardia esta vesprada, no? Que ja n'hi ha moviments en el Partit Popular per veure què fan, no? Què fan amb ell, com poden fer que se'n vagi que dimitisca o quin relleu poden fer a les Corts sense convocar eleccions, probablement.
Són amb Maria José amb, Català, no? Diguéssim, la Vallès de València semblaria que seria una opció, encara que avui ella mateixa ha sortit a dir que no s'ho planteja en cas que dimitix.
Clar, ha de tindre el vistiplau de Vox, perquè el PP necessita els vots de Vox al Parlament per fer qualsevol cosa, però ixe no de Maria José Català és com aquell no dels presidents dels equips de futbol quan li pregunten destituiràs a l'entrenador i diuen no, l'acaba de ratificar i el dilluns següent l'entrenador ja no hi és, no? Vull dir, sí, és un tòpic, aquesta comparació és molt tòpica, però fa tot l'efecte que aquest home està com en una fugida cap endavant i que hi ha molt poca gent que el seguisca. Només en aquest vídeo que heu posat Susana Camarero, saplanista com ell, no? Els saplanistes fan pinya ahir en el govern i ella probablement no l'abandonarà en cap moment perquè venen de la mateixa escola, no? I del mateix, són fills de la mateixa línia política. Però sí que és de veres que fa com una oloreta, no? Com un, en aquest cas com una pudor de final de cicle molt accelerat, perquè a més aquest home, vaja on vaja, l'escridassen. Uh-huh. Avui ha anat a inaugurar un congrés de formació professional i l'han escrit... Clar, l'auditori estava ple de professors. Els professors han sigut gent molt maltractada en aquesta gota freda, no? I l'han escridassat abans de començar i en acabar i ha hagut d'eixir per una porta lateral del Palau de les Arts, no? Ara comencen les falles. Aquest home no es pot plantar dalt del balcó de l'Ajuntament perquè l'escridassaran. Maria José Català no el voldrà al seu costat perquè la contaminarà, tot i que ella també ha tingut 17 morts en la ciutat de València, encara que es diga poc, no? Però vull dir que és un home que és tòxic, ja no fa més mal que bé a qualsevol institució, no? A qualsevol lloc on s'acosta. I una de les coses que jo crec que, bueno, que quan algú fa tant de mal a una institució com la Generalitat, que no és poca broma, que ja no pot anar enlloc, que embruta el nom de la Generalitat, crec que se n'hauria d'anar i el faran caure, és que no pot ser. A mi em fa l'efecte aquest que políticament està desgastadíssim ja. No pot.
Costa, més. Volies afegir alguna cosa?
Sí, no, jo estava pensant justament en el mateix terme que has fet servir, que és un personatge tòxic, no? I una mica com en política es fan de vegades aquests càlculs, no? Quan tu saps que has de deixar llast, has de deixar anar llast, has de substituir, has de donar dimissions perquè necessites un tallafoc de tens una pèrdua de vots, tens un escàndol, tens una cosa que t'està desgastant, i això el PP ho té, en Feijón és perfectament conscient. Clar, aquí, aleshores, només... O una de les coses que prioritzen molt és que en el moment que deixes anar l'actiu tòxic, en el moment que deixes anar llast, el que busques o el que calcules amb la màxima precisió és que ja no calgui després deixar anar més llast. És a dir, que el que deixis caure s'ho emporti tot i que a partir que el deixis caure ja vingui la remuntada, ja vinguin les bones notícies. I, per tant, la pregunta és si ja ha arribat el moment que han sortit totes les males notícies, que totes se les poden endossar a Mazón i el seu govern, i que el que el substitueixi ja donarà bones notícies. Perquè jo crec que aquesta és la clau, per saber si ja li toca dimitir o encara no. Perquè si encara han d'arribar males notícies, segurament l'aguantaran perquè se les mengi ell, i que el canviaran quan puguin arribar bones notícies.
Això que dius, Josep, està molt ben vist, és de veres això que dius. És una molt bona imatge, però passa això, no? Que ara venen unes setmanes molt, molt importants així al País Valencià. És a dir, les falles no són qualsevol cosa. El balcó de l'Ajuntament de València és el palco del Bernabéu durant els 19 dies de falles. Les visites institucionals que es fan en aquest balcó depèn sempre, vull dir, de qui mana, no? Ara mana el PP i, per tant, al balcó de les falles, si no ve Feijó un dia de mascletà, malament, si no ve tot el Partit Popular, les Cuques Gamarres i tota aquesta gent, els Tellados i tota aquesta gent al balcó, mal senyal, no? Per tant, jo crec que és de veres això que dius, que a lo millor encara hi ha més porqueria i probablement la jutgessa està treballant en aquest sentit, no? Està fent aquesta instrucció que crida tant l'atenció a tanta gent, no? Perquè fa aquestes preguntes tan concretes i les resolucions que escriu són molt boniques, entre cometes, de llegir, no? Perquè són coses que entenem les persones normals, entenem les resolucions d'aquesta jutgessa, no? Per exemple, avui ha fet una resolució i ha preguntat directament al Secopi: va haver un recés durant la reunió que vareu fer, no? Vull dir, una pregunta directíssima. I després, fa uns dies, va demanar a les televisions que li passaren tot el material que tinguessin, i avui, en aquesta mateixa resolució, diu: va anar molt bé que demanàrem tota aquesta informació a les televisions, perquè només mirant l'emissió d'aquell dia es pot veure l'evolució de les pluges, com anaven augmentant al llarg del dia, els mapes de l'oratge, com anaven anunciant no sé què, fins i tot els periodistes estaven en perill i des de l'estudi els deien: aneu alerta, tal. Tot això està escrit en la resolució de la jutgessa, no? Per tant, jo crec que això, no? Que Mazón ara el que està fent és intentar defensar-se d'això, de desviar un poc el tret i que tot vagi cap a l'exconsellera, la consellera cessada, Salomé Prades, que en aquest cas no va carregar en tota aquesta porqueria que diu, sinó que em va deixar encara molta més, no? I crec que el mes de març, el principi del mes de març serà molt, molt, molt complicat per al Partit Popular si Mazón continua sent el president de la Generalitat.
Doncs estarem pendents d'això. Recordar que aquest dissabte hi ha manifestació a València, encara que es diu que plourà molt, per tant, a veure què passa, però en principi està convocada aquesta manifestació pels 4 mesos, que aquesta vegada els protagonistes seran les víctimes. I Aleix, em deixes tirar un últim vídeo, perquè jo crec que les entrevistes que aquests dies està fent Esperança Camp a les víctimes s'han d'escoltar, s'han de llegir, sobretot, perquè estan totes completes, però perquè hi ha trossos com aquest.
Y que bajaba tantísima agua que mi marido le decía, Jesús, Jesús, baja el perro y súbete tú. Y entonces mi hijo le hizo caso a mi marido y al bajar el perro se le escapó por el agua. Y mi hijo fue a coger su perro. Mi marido ve que se le va a su hijo, dio un chillido desgarrador, desgarrador. Y mi hijo, el otro, se fue a por su hermano a ayudarlo. Uno detrás del otro. Y mi marido ve cómo se fueron los dos hijos. Se fue a continuación porque no podía aguantar, subió en la ventana. Porque no tenía fuerza, no tenía aliento, no tenía nada más que de ver que se fueron sus hijos. Se fue detrás, uno detrás del otro, en un instante. Todo eso en un instante. Y yo, se fue el habla, se fue todo. Y ver la cara de mis hijos, de mi marido. Estuve enganchada en la ventana muchas horas y cuando ya vi que parecía que iba a bajar el agua un poco, intenté bajarme de la ventana para irme a casa de mi hermana. Ella y mi cuñada me tuvieron que subir por la escalera porque yo no podía subir, no tenía ni fuerza ni nada. Y un frío que tenía y unos temblores que me moría. Mis hijos...
Llegiu aquesta entrevista a la Dolores perquè realment és impactant. Ha perdut 2 fills i el seu marit. Ells a les 6 els hi va venir la trompa d'aigua, es van agafar unes finestres i a les 6:30 la Dolores es va quedar sola, enganxada en aquella finestra perquè els altres van marxar amb l'aigua. Gràcies, Esperança, per aquesta feina que estàs fent parlant amb totes les víctimes. Aquest dissabte tindrem una nova entrega amb la Sarai, filla d'una persona desapareguda, i continuarem donant veu a aquestes víctimes que crec que se'ls està donant poca veu encara i que necessiten ser molt més escoltades.
Sí, això que deies, perdona, només una falqueta. Ja sé que estem fora de temps, però dic, això de la manifestació de dissabte és de veres que hi haurà mal oratge, però ara que les víctimes estan ja organitzades i que estan agafant més protagonisme, ara ja han passat 4 mesos, ja no estan en la situació de xoc en què es trobaven quan va passar això. Elles ara són les protagonistes i una de les coses que... Un dels motius pels quals fem aquestes entrevistes a VilaWeb, i crec que una de les coses que hauríem de fer és aquesta manifestació, que no estigueren gens soles, que continuarem a... Ja sé que és la cinquena, que la gent es pot cansar, però aquesta vegada són elles les que ho organitzen i probablement haurien d'estar al seu costat amb molta més abundància, molta més gent aquest dissabte per això, no? Perquè no se senten soles, que és una de les coses que temen ara, no? Que una volta passat el boom, queden altra vegada soles. I així a València tenim l'experiència de com en molts casos van deixar a soles les víctimes del metro i probablement això no s'hauria de repetir.
Doncs em sembla la millor manera d'acabar que reivindicant això, que aquest dissabte tots amb els que puguem anem a València a manifestar-nos. No sense abans dir, Mazón, dimissió. Espero que aquesta sigui l'última que ho hagi de dir.